presentem aquesta vegada durant 3 setmanes a l'Orca, que també era l'Orca. És una proposta que vam presentar al Josué. I, bueno, el Josué, i després ell està resident a Mallorca des de fa molts anys. Tots aquests projectes s'han arribat, aquest projecte s'ha arribat pràcticament des de les Isles. És un repàs pràcticament sobre la vida, la història de l'Orca, en la qual es barreja molt totes aquestes mitologies que tenia l'Orca sobre les amb màscares, que pràcticament això molt poques vegades s'ha vist al món d'art aquí a Barcelona. Els protagonistes és el Josué i
en Pedro Victori.
I el Pedro Victori. Perdoneu, és que estic amb al·lèrgia.
Ja som dos, eh?
Estic amb al·lèrgia.
Els plataners.
I la gola se'n queda estrabada. Millor que parlar amb vosaltres.
Val, bon dia a tothom i moltes gràcies per venir. La veritat és que és un plaer i és un gust, perquè a Mallorca, quan convoquem una roda de premsa, a vegades els hem d'anar a buscar a casa. La situació cultural allà és molt complicada. No? I moltes vegades ens diuen, bueno, tu ens envies una foto i un script i t'ho publiquen tal qual. És així, no? Llavors, és un plaer venir a Barcelona a portar una obra i és un plaer que estigueu aquí.
Bé, dir-vos que l'Orca que te quiero, l'Orca, neix de la necessitat de poder oferir una mica una retrospectiva, sobretot de les obres poètiques i una mica més oníriques de l'Orca. Llavors, ens vam reunir diverses vegades fins que volíem parlar de l'Orca, volíem sobretot fer un bon recital de les obres de l'Orca, les curtes, les menys conegudes, i finalment vàrem fer una dramatúrgia una mica actual. Hi ha un pres polític a dins la presó i finalment acaba havent un paral·lelisme entre la vida de l'Orca i la vida d'aquest pres d'avui en dia. El pres és en Pedro, i jo faig un guàrdia civil i un psicòleg. El psicòleg l'ha de tractar per treure'l d'un estat que pot ser perillós per la seva pròpia integritat, i llavors descobreix que llegint poesia de l'Orca aquest pres comença a reaccionar. I llavors, a poc a poc, doncs va sortint una mica del forat i anem passant per diferents estats anímics que coincideixen amb algunes peces lorquianes que ens van tenir pintades. Hi ha moments d'un somni, hi ha un moment molt oníric per representar la seva situació. I, bueno, continua tu una mica.
Sí, el que... Aprofitem en aquesta obra per dues coses. Una, per, com ha dit en Josué, per portar la poesia al teatre, que és una cosa que no és molt freqüent. Normalment, quan veus un espectacle de l'Orca, sol ser una obra de teatre de les que va escriure, però poques vegades és la poesia. I clar, la poesia així en cru és difícil de fer un espectacle d'una hora, i a través d'aquesta dramatúrgia la podem canalitzar. I també aprofitem per llançar la reflexió de si després de més de 80 anys han canviat algunes coses o no. Sabem que l'Orca el van detindre una madrugada i que en 48 hores el van afusellar. I no tenim una certesa, però entenem que el van detindre i el van afusellar pel seu pensament, per la seva defensa de les coses que eren oposades al règim de l'època, no? La defensa dels gitanos, la defensa de la dona per damunt del patriarcat, per la seva crítica a l'Estat en aquell moment, a la Guàrdia Civil, que era l'autoritat. Clar, si avui en dia traslladem aquesta situació, curiosament, amb el que està passant, especialment aquí, perquè clar, a Mallorca la fem i funciona molt bé, però pensem que aquí encara tindrà un calat encara més profund, perquè, clar, plantegem que hi ha un pres que està a la presó perquè és un activista, un defensor dels drets humans, i llavors està en una situació injusta, perquè l'únic que fa és criticar una situació. I llavors pensem que aquesta situació actual és molt semblant de lo que li va passar amb ell, no?
Que perquè... bueno, simplement és com una reflexió que òbviament està oberta sobre la situació política i judicial i si hi ha la violència de les forces de seguretat, etc, etc, una mica ho plantegem i la gent pot treure la conclusió que vulgui, no? Clar, òbviament, el que deia en Pedro, fer una dramatúrgia només en poesia a vegades queda com tan onírica que ningú entén res, i per això vàrem voler fer una reflexió una mica dels últims dies de Lorca, però des d'una perspectiva actual.
Hem de dir que quan vam escriure aquesta obra i quan la vam presentar a Mallorca, encara no havia passat ni l'1 d'octubre, ni el 155, ni tot això. Llavors, clar, tot això va venir després, i just me'n recordo a Mallorca, quan vam estrenar, just havia coincidit amb una mobilització per la llibertat d'expressió o alguna cosa així. Llavors semblava que ho havíem fet expressament, i no és així, no? Però, clar, la realitat tossuda ha volgut que la història que nosaltres estem contant s'hagi solapat amb la realitat.
Si teniu alguna pregunta...
Sí, és una obra molt oportunista.
No és que sigui oportunista, està casualitat, però...
Bueno, oportunista no, en realitat és una obra... Nosaltres la vam muntar perquè som amants de Lorca. I teníem moltes ganes de fer alguna cosa, en poder recitar una sèrie de poemes, una sèrie d'obretes oníriques que ens agraden molt, i fer una bona reflexió sobre el que passava ja abans. Gràcies, que avui en dia encara continua passant, i més greus. Simplement fer una reflexió del que passa amb la justícia i tot, sí, totes aquestes coses. És oportunista, va bé en el moment actual, òbviament, és fantàstic, vull dir, perquè coincideix. Passa que no és avui en dia, això ja fa estona que passa, no? Llavors, doncs...
Clar.
No, és oportunista perquè havia estat fa un moment,
sí, que ja fa estona,
que l'havien escrit abans de l'1 d'octubre.
Sí, 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 no, no, sí. No, no.
La vam estrenar a l'abril de fa 3 anys, 2 o 3 anys.
La vam estrenar abans. El que passa és que, justament del que parla l'obra, després, sí, s'anà lligant, no?
De fet, hi ha una frase que abans dèiem... la manifestació contra...
contra la pobresa.
Contra la pobresa, no sé, i ara diem la manifestació contra el 155. L'hem canviat, aquesta...
Una pregunta. Anem ficant coses d'actualitat. Sí.
Digues, digues.
El pres que n'hi ha dintre és comú o polític?
Polític.
És... jo crec que és una barreja.
És per defensar els drets.
Bueno, és una barreja. És un senyor... És un senyor que l'acusen de tirar-li una pedra a un guàrdia civil a la manifestació contra el 155. Val? És un senyor que està en una associació que es diu No nos callaran, que no existeix, però pot ser qualsevol tipus d'associació. Val? Llavors, pot ser qualsevol de les dues coses. Simplement, nosaltres fem una reflexió. No, no parlem directament d'un pres polític català, no, de les maneres. Però sí que reflexionem sobre què està passant en el món de la jurídic.
De fet, no... És a dir, plantegem la reflexió, però no donem la resposta. Perquè el pres simbolitza una cosa i després està el psicòleg que simbolitza l'altra, no?
Bueno, cadascú va fins allà on vol, al veure l'obra.
El tema, sobretot, és... La pregunta que vam fer al principi era si comptàvem les 48 darreres obres, hores de Lorca, que era l'objectiu que volíem, comptar aquelles 48 darreres hores. Però llavors havien de fer una caracterització, una espècie de biografia, un personatge...
Més arqueologia, sí. Més.
Exacte. I tampoc no acabàvem de trobar la manera de ficar la poesia si el propi personatge era el propi Lorca, no? Quin sentit tenia que ell mateix recités la seva poesia a aquelles quatre
vides? Però igualment, el teatre en si ha de ser una reflexió sobre què està passant. Sempre és important que la gent se'n vagi, doncs fent una catarsi, no? Un poc. Això ja ve dels grecs. Per nosaltres és important, no només que gaudeixi l'espectacle, sinó que se'n vagi fent una catarsi i que vagi cap una banda o cap una altra. Hi ha gent que se'n va pensant unes coses i l'altre que se'n va pensant unes altres. Nosaltres posem damunt de l'escenari una cosa
clar.
I la gent, a part d'escoltar l'Orca, pues se'n va amb les seves reflexions i tenen una xerrada i què és el que interessa, no? En aquests moments. Sí.
Clar, hi ha poesies que si fas una mica de lectura més enllà, hi ha poesies que clar, estan escrites fa 80 anys que parlen dels gitanos, per exemple, que avui en dia serien traslladables a la situació amb els immigrants, per exemple. De defensar els seus drets, d'això. Hi ha poesies que parlen d'abusos de poder que en aquell moment estaven molt encaminades a la Guàrdia Civil perquè era el que ell vivia en aquella època, diguéssim, però que si ho traslladem avui en dia, pues, bueno, li podem posar l'etiqueta que vulguem, però la situació és molt semblant. Clar, hi ha poesies que parlen de la lluita d'un mateix de la lluita d'un mateix per mostrar-se al món com un és per davant de totes les etiquetes que et posen per si ets així o aixà o aixà o aixà de sa, no?
Aquesta obra està subvencionada per la Generalitat?
No.
No,
no ha tingut cap ajuda?
No, és totalment privada.
Precisament us anava a preguntar això a vosaltres com a intel·lectuals, com a gent del teatre, què us sembla que 70 anys després continuïn tiquiritero, rapers, que pel fet d'escriure unes lletres els hagin d'anar a la presó, o el que esteu comentant, els presos polítics catalans que per les seves idees estan també empresonats.
Sí.
Bueno, aquí...
Tu mateix.
Sí, òbviament crec que la llibertat d'expressió és bàsic. A mi em sorprèn bastant. Hi ha una doble vara de medir, no? I llavors hi ha gent que diu animalades, que no li passa res, hi ha gent que fa una cançó, fa una obra de teatre com la nostra i els posen a la presó. Em sembla fora de lloc. Crec que no hauria d'anar ningú a la presó per una cosa així.
Precisament,
crec que,
parla d'una mica d'això. Tornem a el que he dit abans. Aquesta obra es va escriure quan tot això no havia passat. Clar, avui és oportunista que el Valtònic estigui a la presó, el Valtònic que és un veïnat nostre, no?
Sí, jo soc de Sineu, allà de Mallorca, i treballa a l'Agromar, que, bueno, treballava, ara ja no, 100 metres al costat de casa meva.
Dic el Valtònic com el cantant de Def Con 2 o qualsevol,
venia fruita,
no?
Venia fruita.
Avui és oportunista, no és que sigui oportunista, és que nosaltres la vam escriure i resulta que la realitat ens ha portat en aquesta situació, per tant, alguna cosa està passant, per tant, no estem molt
equivocats. I això també vol dir que la vam encertar, vull dir, simplement és una reflexió del que està passant. Vull dir que,
insisteixo, nosaltres a l'obra...
Algú que li caus malament, no? T'agafa com a carne de canyón, et fiquen allà i jo què sé, hi ha gent que no li passa res, els del Sassua, el Valtònic, Hassel, hi ha uns quants, els titiriteros, que dius, bueno, els que els hi ha tocat, perquè algú ha volgut anar per ells, no? I llavors aquest algú tenia una sèrie de contactes amb el poder i allà estan. Hi ha altres que per lo mateix o per més no li ha passat res i llavors no acabes d'entendre, no? Perquè què està passant? Crec que hi ha com una red per allà... Però no és sempre. Jo crec que el llenguatge és que encara hi ha esperança. El nostre final intenta acabar bé.
Sí. Es desprèn del Bosnia de l'Orca, no? Que sempre hi ha esperança.
Exacte.
Sí, sí, nosaltres intentem... Bueno, jo encara hi crec que encara hi crec en les persones, eh? Vull dir, no és que hi hagi l'estat...
Nosaltres amb aquesta obra no donem resposta en aquesta pregunta. És a dir, no donem la resposta de si pensem que és bo o dolent, o si és correcte o incorrecte el que està passant. El que sí fem és contar que està passant. Llavors l'espectador triarà. Com ho contem? Amb uns fets, vull dir, històrics. Per tant, això va passar i va passar així, no és discutible. Llavors cadascú reflexionarà i traurà respostes. I amb uns altres fets que es creen un paral·lelisme 80 anys després amb una situació molt semblant. Llavors que l'espectador digui què pensa d'això. Si és correcte, si no és correcte, si...
A més de 55, heu canviat alguna frase més?
Bueno, de tant en tant anem ficant algunes petites coses d'actualitat. Aquests dies estem pensant si val la pena, perquè clar, tu quan escrius una obra i la situes en un moment, clar, aquesta obra, quan es va escriure, el govern era un. i avui és un altre, fa 15 dies, no?
Llavors, la moció de censura.
Ens estem plantejant si en algun moment val la pena fer algun comentari precisament per això, no? Per dir, bueno...
Però encara és tan recent que encara no saps cap on tirar la cosa.
De totes maneres, el context tampoc no és el més important. Vull dir que és igual. La reflexió és la mateixa. La llei Mordaza, totes aquestes coses, vull dir, bueno, de moment encara estan. Si canviaran o no canviaran, no ho sabem.
Yo quisiera volver un momento sobre el texto mismo, sobre Lorca. Realmente, como hemos estado comentando, sí, que la situación ha sido diferente en un momento y en otro, yo quería preguntaros por la selección de los textos. O sea, si la selección, porque al fin y al cabo eso construye un discurso. No, claro, sé si después de todo lo que ha pasado, que hayáis tenido que cambiar algún texto porque hayáis dicho queremos apuntar hacia este sitio de una forma más sutil o...
Lo que son los poemas y tal... nos va bien por la historia que contamos. No es que cada texto sea una reflexión, nos va, ya lo verás. Entonces, el psicólogo utiliza la poesía, obviamente, al principio utilizamos la poesía para despertar del agujero donde está este personaje, ¿no? Entonces, pues, el psicólogo le lee... la luna se fue a la fragua con su polizón de nardo, le lee La casa de infiel y el vesco, y ve que él empieza a reaccionar, ¿no? Después hay una serie de momentos cuando ya está más adelantada la obra donde sí que ponemos textos un poco más oníricos. Hay un sueño, hay un momento en que el personaje está desgarrado, está bastante tocado, y entonces hay un, que ahora no me acuerdo cómo titula el poema, bueno, es una serie de pasos, ¿no? Bueno, me gustaría decirte el título, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, hay una serie que son leí como si el psicólogo se los leyera, otros que sí que están representados como si fuera... Hay un poco de todo, ¿no?
Durante la obra hay dos líneas, hay como dos líneas de argumento. Y la que se ve y la que no se ve, pero se cuenta. La que se ve es la relación, porque toda la obra sucede en una celda. Y entonces tú ves todo el rato esta relación de un preso que al principio no quiere hablar con nadie porque piensa que todo el mundo le va a hacer una trampa. Entonces al final, como este psicólogo a través de la poesía conecta con él y empiezan una relación y van llevando hasta lo que es el juicio de este chico, ¿no?
Y pasado el juicio también.
La historia que va en paralelo es la propia historia del juicio, que no la vemos, pero sí la... si la verbalizamos por diálogos de los personajes. A medida que ellos van estableciendo la relación, van comentando pues cómo se va acercando el juicio, cómo lo van a preparar, cómo no sé cuántos. Y luego vivimos en la escena esos momentos de intimidad donde la poesía es donde toma el protagonismo, ¿no? Donde, pues claro, una vez que ya han establecido la relación, pues igual llega el psicólogo y en vez de empezar directamente a hacerle preguntas, pues... mira, he encontrado un libro nuevo, te voy a enseñar esto que creo que te va a gustar. Comentan sobre Lorca, hablan sobre la poesía en general.
Sí, de hecho,
y de ahí van al juicio, luego vuelven otra vez.
Hicimos una actuación el día 7 y el día 6 fue el 120 cumpleaños de... Y justo lo pusimos en la... Como hay algún momento que hablan de Lorca, los dos personajes, mira, pues ayer fue... Decimos, ayer fue...
Claro, vamos sacando cosas. Hay momentos que el propio personaje del preso no es un gran conocedor de Lorca al inicio, sino que con los días de soledad en la celda y los libros que le deja el psicólogo, pues va descubriendo, y descubriendo en esos textos precisamente ese paralelismo. Es el propio preso el que va descubriendo, ostras, pues resulta que Lorca, ¿por qué lo detuvieron, no? Por su manera de pensar, se cuestiona a él, ¿no? Como yo, que soy inocente, que no he hecho nada realmente, entonces, ¿por qué lo mataron? Y ellos dos tienen estos diálogos que plantean las preguntas. El preso va descubriendo cosas como que... Es que Lorca tenía una hermana, igual que yo, que Concha, la hermana, fue la que delató a Lorca y fue la que dijo dónde estaba escondido, precisamente porque mataron a su marido, ¿no? Entonces, la hermana de este preso... la llaman a declarar en el juicio, porque él no estaba en esa manifestación en la que le acusan. Él estaba celebrando el cumpleaños de su hermana en un restaurante, pero como forma parte de una asociación activista, pues lo cogen de cabeza de turco. Entonces, se van creando estos paralelismos. Ostras, han coaccionado a mi hermana, mira, como Lorca, va descubriendo estas cosas, ¿no? Entonces, claro, en una situación donde hace 80 años mataron al marido de la hermana para delatar a Lorca, y hoy en día le hacen una coacción a la hermana de te vamos a estar encima, te vamos a no sé cuántos, tal y cual, para que cambies tu versión, y al final ese miedo hace que cambie la versión. Vale, no es tan heavy como en la época, no la matan, pero esto está pasando. I això és el que contam.
Heu parlat de l'acollida que espereu aquí a Barcelona per tot el context que estem vivint, però a les Illes, què és el que va frapar més a la gent, en què s'hi van posar més, i afegit això m'agradaria explicar com està una mica la situació allà, perquè a vegades veiem a TV3 que hi ha també molts enfrontaments, no?, entre els que defensen una cosa...
Bueno, allà, dreta, no? Allà és una situació completament diferent, eh? Vull dir, allà... Per exemple, ara estem a la Setmana Llibertat d'Expressió, però... Penseu que allà és més turístic, allà el dia a dia és un altre... No estem cada dia en lluita, vull dir... Allà sobrevivim pues, apartant guiris, com aquell qui diu gairebé, no? Llavors l'altre dia va haver uns quants que van posar uns llaços grocs i va haver uns altres que es van emprenyar, però és bastant residual, val? No sé, la situació cultural està bastant malament, sincerament. La llibertat d'expressió allà en principi no té... Tenim amb el Toni que a la presó, hi ha hagut alguna manifestació...
Bueno,
a
la presó no està...
Bueno, no, sí, està a la... No sé, se n'ha hagut d'anar. Estava allà venent fruita i ja no el tenim allà venent fruita, el senyor aquell.
Està a Brussel·les.
Està a Brussel·les, diuen. No ho sabem, clar.
Sí.
La situació... És que ja et dic, no és tensa, no és gens tensa. Sí que hi ha gent que diu que el català i el mallorquí no tenen res a veure, que són llengües completament diferents, i es basen en ximpleries, que no té, però simplement és la situació aquesta d'això.
Mira, en el nostre cas...
Lingüístic. Però no és... No hi ha... Clar, aquí tenim una situació molt, molt, molt diferent. Allà som una altra comunitat autònoma, aïllada...
En el cas purament de la obra i del públic que ha vingut a veure l'obra, l'acceptació ha estat molt bona, i fins i tot a Mallorca hem fet funcions per instituts, a part de les funcions de teatre normal, de taquilla i tot, hem fet funcions,
sí,
per
un programa que es diu La Cultura,
per batxillerat. Llavors fem la funció i després fem un col·loqui obert, estem amb els alumnes, clar, són xavals de 16, 17 anys, que bueno, van fent preguntes, no? Llavors és aquí on veus que clar, portant el teatre i simplement plantejant les preguntes, no donant les respostes, els col·loques ahir en una situació de reflexionar, de dir, ostres, perquè clar, estem tan contaminats. Em sap greu perquè representeu mitjans de comunicació i tal, però ja m'enteneu el que vull dir. Vull dir, és igual, en un mateix dia podem viatjar d'una mateixa notícia quatre versions diferents, no? Llavors, quina és? I clar, l'important d'aquest títol és que et fa reflexionar realment. Llavors tu posaràs la resposta que vulguis. Hem tingut públic, jo he tingut amics que són diguéssim d'idees polítiques més conservadores, fins i tot guàrdies civils que han vingut a veure l'obra i que en cap moment no s'han sentit ofesos. Això vol dir que no està clarament posicionada cap a un costat, sinó que simplement col·loca les preguntes. I clar, dius, quan tu tries un camí, quan tu dius, vale, contarem això, llavors aquí simplement estàs reflectint una situació, no vol dir que tu amb aquesta situació diguis, bueno, és que tots són iguals. No es tracta de generalitzar, sinó, és dir, mira, estem contant aquesta situació i aquesta situació que després de molt de temps resulta que tenen moltes coses en comú, que tenen més a veure amb la llibertat d'expressió i amb la pèrdua d'alguns drets fonamentals que no pas amb una situació política. Vull dir, no és tan política.
Però m'agradaria deixar clar que en realitat l'obra de teatre és Lorca.
Sí.
Vull dir, no és, vale, sí que hi ha una reflexió, però hi ha molt de text de Lorca, que és l'important. Òbviament nosaltres hem posat aquest text perquè hi hagi una dramatúrgia que s'entengui, i òbviament tot això que estem dient passa, però el gruix gros són textos de Lorca, que quedi clar, eh? Vull dir.
Lorca no surt mai.
Ell en persona no, surten persona, els seus textos.
Els seus textos.
Surten
els
bastants textos. El verde que te quiero verde...
Digues.
Jo dius que els mitjans de comunicació manipulen i els polítics no manipulen per els seus interessos.
Sí, totalment. També surt això.
Tothom, no, els polítics no.
Tant els de la Citova i tal com els altres.
Els polítics no,
sí, tots. Està claríssim.
Tothom manipula.
Tothom explica o escolta la versió, pares, que, la versió que...
Fins i tot els pares manipulen els seus fills per aconseguir que mengin el sopar. Vull dir, la manipulació
el tema és que tu, hi ha una sèrie de missatges i tu t'identifiques més amb un o amb un altre. No? Per tant,
sí.
Tu t'agrada explicar això o t'agrada mira, explicar allò.
Jo et diré.
I per tant, tots manipulem, òbviament, el que, i diem el que...
El que ens el ha passat a nosaltres, creiem, no? Nosaltres quan vam escriure això, tota aquesta situació no existia. Llavors, els que...
Bueno, sí existia la llei Mordaza.
Existia la llei Mordaza, existia... Començava allò del Twitter, del Zapata... Aquestes coses ja estaven passant. El que ens ha passat a nosaltres és que sense canviar pràcticament una coma de l'obra, amb les poesies que hem triat, amb el que estem contant de l'Orca que li va passar, llavors ha vingut tot això i la pròpia premsa de Mallorca va ser la que va relacionar i va dir l'Orca que te quiero, l'Orca, la obra que plantea no sé què, no sé quants, tal i qual. Però estàvem fent una reflexió universal. Per tant, no ens quedem... Dic perquè han sortit moltes preguntes de política, però no ens quedem amb la idea política,
no,
perquè
és el
no
que volíem, és que és textos de l'Orca.
És un homenatge a l'autor, a la injustícia de la mort de l'autor i a la força no només poètica, diguéssim, tècnica d'estructura i de paraula, sinó amb la força de missatge que té el seu text.
I a part, doncs, les poesies de l'Orca són precioses. Allò que quina reacció té el públic et surt dient, ostres, he passat un gustet d'escoltar els textos lorquians. Clar. És bàsicament el que diuen òbviament sí, després tenen la xerrada sobre el que està passant, però...
Empleem diferents tècniques.
El primer que et diuen és, hòstia, que bé.
Els textos els llegeixen.
No.
Hi ha, ja ho veurem, donem partit.
N'hi ha que estan llegits, n'hi ha que estan interpretats,
N'hi ha que són somni, no?
Com dins d'un somni del propi protagonista.
Hi ha un altre que és oníric, que és com que arriba, ja et dic, arriba en un moment molt... Llavors hi ha un que sí. Diu, per una vereda venia don Pedro, ai, com llorava el caballero, i a més ell es diu Pedro, i el que ens va, que ens va, que ni pintar, vull dir. Mm. Llavors, pues, que són moments emocionals, no? I l'Orca parlava d'emocions.
Hi ha moments de...
A part de denunciar tot el que passava, no? És molt emocional. Són unes rimes brutals, no?
Estem 3 setmanes. De...
3 setmanes. Fins al 2 de juliol.
No,
demà.
Fins al dia 1.
Fins al dia 1.
Fins al dia 1 de juliol inclòs.
De dimecres a diumenge.
I el dia de l'estrena?
Demà.
Dimecres.
Demà a 8:30.
Vendreu.
Per tot el que representa l'obra, veniu de ses illes, ara esteu aquí.
Sí.
Creieu que Espanya, amb un teatre a Madrid, de Burgos, de Valladolid, la podríeu fer aquesta obra?
Totalment.
Sí, de fet, el Teatre de l'Encina ens ha cridat. És un teatre que és relativament nou, petit, i ens ha cridat per anar a fer algunes funcions. Encara hem de quadrar els dies. Però sí, sí.
Sí, sí, sí.
De fet, després del setembre tenim la Fira B, que venen programadors de tot Espanya, tot el món, entre cometes, allà a Palma de Mallorca, i esperem que aquí pugui venir algun programador que ens pugui moure una mica, i perquè allà és òbviament els centres culturals són Barcelona, Madrid, allà és molt residual, i llavors òbviament una obra com aquesta té molt de recorregut i ens agradaria poder...
Escolta, el vestuari i les màscares acaben el programa?
Agreugen el drama. Sí. Bueno, el personatge que... A veure, pensa, no sé si vareu veure La Torna, suposo que coneixeu La Torna, jo vaig fer La Torna de La Torna, i òbviament ja la situació és que aquell personatge es troba en una situació on tots són màscares al seu voltant, no? És com una pel·lícula que no acaba de veure, però és una mica semblant, de fet. Hi ha una mica una llavor.
També hem volgut
No té res a veure, amb la torna, ja, però vull dir que aquesta idea, com jo vaig estar treballant, també va ser com una petita llum. Hosti, a aquest personatge li passa un poc el mateix, no? Es troba en una situació que, coño, això és una pel·lícula que jo no tinc pinto res aquí, i per això són personatges
també amb màscara. No? Els dos personatges que tenen cara i ulls són el pres i el psicòleg. El guàrdia civil està representat amb una màscara perquè no representa un guàrdia civil, representa una idea. La idea del poder. Digue-li guàrdia civil, digue-li el que vulguis, és igual. Aquí a Barcelona tindrà una connotació i a Sevilla en tindrà una altra. Per això et dic que la podem portar a Sevilla, a Madrid, a Burgos, és igual. Cadascú li posarà el nom que vulgui. I després hi ha un altre personatge amb màscara que representa les pors, les... Vull dir, és una cosa més interior, no?
El diàleg, fem el diàleg de l'Amargo.
El diàleg de l'Amargo...
Que és com si ell, en aquell moment, què faig?
La lluita interna.
No? És com, coge el cuchillo, lo cojo o no lo cojo. És una mica això. Em transformo en un monstre o aguanto i és un poc això el que vol dir la poesia. Bueno, és la nostra...
Empleam guitarra.
Hi ha un moment que ja...
Empleam percussió amb els propis elements de... Bueno, a petits moments per reforçar la poesia. Que donen una emoció bastant interessant.
55,
una hora, sí, una hora.
He visto en la... cuando nos han pasado el texto es bastante sugerente, ¿no? Habla del cuchillo, de la sangre, de la luna, o sea, hay un imaginario lorquiano importante.
Sí, sí.
Pero lo que yo quería preguntaros, porque claro, el texto, bueno, lo leo y me sugiere, pero ¿os ha costado trabajo trasladar la atmósfera lorquiana a un tema de actualidad? ¿O ya con la ayuda también de la poesía y demás es algo que... Casi que
yo te digo que la actualidad ha venido después, es como que se ha agarrado
a la obra. Me refería más que todo a una escena que no está en el mundo lorquiano, como un preso en una cárcel.
Mira,
con un psicólogo.
Usamos una celda totalmente aséptica, es un cubo negro donde unos cubos hacen de elementos, hacen de cama y hacen de banco y son absolutamente neutros, negros, cubos negros.
De hecho,
y un preso que va vestido de blanco, es decir, es esa lucha entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y eso está todo el rato presente en Lorca.
De hecho, nos sentamos una mañana y sacamos un poco el tema. Y luego, cuando vas, lo escribí súper rápido, ¿no? Entre los dos tuvimos la idea, estuvimos hablando, y entonces, a la que vas adelantando, los mismos poemas ya te iban creando todo. Es que fue como, ¿sabes aquello que como magia, no? Cada poema iba encajando en su momento y era como que, y al final es que fue bastante rápido, ¿no? Entonces toda esta sucesión de poemas y toda la historia encajó perfecto, no sé, es que como yo te digo, de aquello como si una iluminación y va bien. De hecho, cuando lo estrenamos nos llamaron en una biblioteca, estrenarlo aquí, y acabábamos de preparar. Y bueno, hacemos una lectura dramatizada, la señora se nos quedó bastante. No, aquí hay que hacer la obra porque la hemos anunciado. Y yo, bueno, vale. Entonces nos pusimos a ensayar, estuvimos todo un mes ahí machacando, y cuando lo presentamos, bueno, la gente quedó, ostras, qué bonito, qué... ¿Sabes? Yo me acuerdo en una biblioteca que teníamos, yo estaba aquí y aquí había una espectadora, y esta espectadora cerraba los ojos cada vez que recitábamos un poco, ¿no? Y decía, al principio pensé, ¿qué le pasa, no? Pero luego es que la señora me dijo, he disfrutado tanto, cerrar los ojos para disfrutar todos los textos lorquianos, ¿no? Y claro, cada vez que la hemos hecho, nos sorprendemos de lo...
Sí, viene gente...
De la buena aceptación que
el
tiene.
El viernes la hicimos en un sitio precioso. El
claustro San Domingo de
Inca. Claustro. Todo lleno de arcos, como un patio, era como muy shakespeariano el sitio, muy, muy bonito. Y había mucha gente, y terminamos y...
Tuve que salir bastantes veces a saludar.
Vino mucha gente a saludarnos y tal, y vinieron un par de señoras mayores que me decían, me has hecho llorar, porque me decían, es como si te pasara de verdad. Y yo le decía a la señora, ya, pero es que esa es mi misión, es que usted lo sienta como yo lo siento, como lo sentía él cuando lo escribió, ¿no? Y claro, estas son las cosas que te reconfortan, porque claro, cuando tú lees una poesía, mira, el mismo técnico que teníamos, que era un técnico contratado por el ayuntamiento que nos contrató, decía, claro, es que no es lo mismo leerlo para preparar las luces que luego escucharlo en vivo. Y era lo que le pasaba a estas señoras, ¿no? Que no es lo mismo coger un libro de Lorca y leer la poesía con todo lo bonita que es, a que te la cuenten, y a que te la cuenten y te la pongan en contexto. Claro, es que eso cambia un montón.
De todas maneras, pensar que es un espectáculo sencillo, ¿eh? O sea, no, no tiene unas pretensiones, no tiene una escenografía.
Bueno, si veis las fotos, es la escenografía es la que es, la que tenéis ahí.
Sí, sí.
No, exacto. Hay...
De
hecho... Bueno...
Sí, sí, madera.
Hay los cubos... Ah, bueno, no se ve muy bien en esa foto. Bueno, tenéis un CD. En el CD que tenéis todas las fotos, la sesión de fotos completa, y tenéis un vídeo de promoción de 6 minutos donde podéis ver una parte.
Y si queréis ver toda la obra entera, bueno, venid a verla al teatro, que no es lo mismo ver un vídeo que...
Claro. Bueno, estreneu.
Dimecres.
¿Habéis podido...
Demà a les 8 i mitja.
¿Habéis podido usar los textos ya como de dominio público?
Sí, claro, desde hace...
No, que la familia...
Sí, bueno,
que protestó.
Mira, quan fa 70 anys que està mort, sí. A partir del dia
següent... No. Això no és exactament així. La família va lluitar perquè fossin 80
anys. Sí, van lluitar, però...
Només va defensar, és veritat, que encara que tothom sap, que el van fusilar l'any 36, la inscripció no es va fer fins al 41. I pretenien que els drets fossin fins al 21.
Jo l'any 2008...
Porque poderoso caballero de un dinero.
Vaig sentir alguna cosa. Sí,
que... Oh, i tant, va ser una polèmica terrible.
Sí,
que era Lorca.
Què?
Esto que era Lorca pel pueblo.
Sí. Bueno, la família Lorca, el que quería era dinero.
Sí, sí.
Ara fa 10 anys jo vaig estar a Yerma, a Palma, i justament coincidia amb el tema de la tomba i el tema dels sosos i tot això. I també vaig tenir una lluita amb els Lasgae.
Sí, vosaltres no, ja no heu pagat, ja són de
domini. No, i a part que no és una obra de Lorca. És una obra nostra.
Bueno, però és igual que s'ha utilitzat.
Sí, els textos sí.
I a més, els de Lorca demanaven sempre
revisar, recordo.
I era molt, una família molt complicada.
També hi ha una selecció musical que acompanya l'espectacle, que té aquest esperit lorquià també, eh? Flamenco, vull dir, música...
Sí, bàsicament la música és de guitarra, és més tirant espanyola, eh? Mm. No tota, però...
Al final se ha puesto el 21, hasta el 21 hay que pagar derechos a la
familia. No,
ya está, son de dominio público ya.
Pero la familia decía que aunque lo mataron el 36 no se inscribió en el registro civil hasta el 41. Entonces esto no caducaba hasta el año 21.
Además es que la vida toda es una puta
mentira. Cuando
estrenamos
un camino por intereses.
Cuando estrenamos un camino mayor, que fue la obra que se va a estrenar, que va a inaugurar la sala,
sí.
Va haver-hi alguns problemes, eh? Va haver-hi alguns problemes.
Sí.
Sí, a més són bastant durs.
Són
bastant durs.
I el Pasqual també va tindre els seus problemes.
Sí.
Quan va estrenar
amb
la família.
Sí.
El d'això, el de Maria Guerrero, sí. Que era, quin espectacle era... Sí, un dels primers orques que es va fer.
Bé, esperem que vingueu, tots.
Joan volia dir.
Moltíssimes gràcies.
Bueno, gràcies a tothom.
Vale.